Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
És dijous 14 d'abril de 2016, ja en portem 60 de Sempre és amb tu a la companyia dels migdies de la Cala Ràdio. Bon dia, Fini.
Molt bon dia.
60, una altra dècada.
Canviem un número, sí. Bona dècada.
Quan arribarem al 100 no sé ja què direm, eh? Ja serem ja centenaris en programes. Però bé.
Podem contar-ho, no? El dia que tindrem els 100 programes. Podem contar-ho, mira, una feina que et mano per demà.
Tu només me demanes coses.
Bueno, per
entre
demanar...
Entre fer esport, anar a fer el taller de pastissos.
Per demanar que no sigui.
Que no sigui. Bueno, vinga, va, posem fil a l'agulla al nostre programa. Avui... on ens farem ressò de que ja s'ha recuperat la llacuna de l'Estany. Van començar els treballs a inicis de setmana, doncs avui ja podem dir que ja tornem a tindre aigua en aquella llacuna. I ho comentàvem, de fet, a l'espai de l'entrevista, que estaven en marxa aquests treballs, doncs avui dijous ja podem dir que ja tenim aigua, ja tenim altre cop la llacuna, tot hem de dir que hi ha uns treballs que no són només d'excavadora, sinó que hi ha uns treballs posteriors, doncs, que a poquet a poquet s'aniran fent, però sí que la llacuna ja està neta de vegetacions, diguem-ne, interiors, que tapaven l'aigua, doncs ja la tenim visualitzable si anem per allà.
Són les basses que els diem abans, ara són llacunes, abans eren la bassa de l'Estany.
Noms tradicionals que van,
sí,
que van canviar.
Que de fet una bassa no és una llacuna, però sempre els hem dit basses, almenys aquí. Anirem a l'institut avui?
No, avui no anem, avui recuperem un espai. Hem de dir que avui és una jornada de vaga i per això pues, ens hem quedat sense poder fer espai habitual amb l'institut. Tot i això recuperarem un espai on, si te'n recordes, hem parlat d'un concurs de còmics. Doncs escoltarem què és el que ens van explicar els alumnes. Ja ho diem, avui és una jornada de vaga i per tant doncs, no hem pogut anar a sortir a l'institut.
Però sí que sortirem cap al Perelló.
Sí que sortirem cap al Perelló i ja ho vam avançar. Parlarem de Fira Abril, la Fira de la Mel i l'Oli, que hem pogut ja anar coneixent algunes cosetes aquí al Sempre amb tu. Doncs avui parlarem amb el regidor de Promoció Econòmica i Festes del Perelló, Josep Cid, que ens explicarà alguns detalls sobre aquesta fira.
T'he de confessar que no m'agradava gens la mel i cada vegada m'agrada més, sobretot la de timó.
Perquè és bona.
Bona, sí.
I acabarem programa amb el Som Cap, avui parlant de les al·lèrgies amb el doctor Madueño. No tenim més temps per a presentar el programa, el que hem de fer és anar per feina. Som-hi, 60 programes de Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem tot seguit els titulars de l'actualitat d'aquest dijous 14 d'abril de 2016. Finalitzen els treballs per recuperar la llacuna de l'Estany.
És la segona llacuna que recupera el municipi gràcies a l'acord de custòdia amb l'entitat Paisatges Vius. Els veïns de la Nacional 340 adverteixen la Generalitat que rebutjaran un peatge tou per a l'AP-7.
Responen així a la directora del Servei Català de Trànsit, que ahir va exposar que creu que el desviament obligatori dels vehicles pesants cap a l'AP-7 no tardaran a arribar. La plataforma en defensa de l'Ebre presentarà una nova queixa a la Comunitat Europea contra el Pla de Conca del Riu.
La plataforma en defensa de l'Ebre fa una crida a la participació en la 14a Assemblea General del 30 d'abril, en la qual s'han de convocar noves mobilitzacions. Només un 10% dels contractes al Camp de Tarragona i l'Ebre són indefinits.
El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies valora la tendència a la baixa de l'atur, però avisa que calen estratègies territorials per garantir llocs de treball sostenibles. L'Ajuntament d'Amposta negocia amb Costes catalogar la façana fluvial per evitar el seu enderrocament.
El consistori i els veïns treballen conjuntament per recuperar el barri de la Vila, on s'han detectat 50 edificis en mal estat.
Són les notícies d'aquest dijous a l'informatiu de la Cala Ràdio. Aquesta setmana van començar els treballs de recuperació de la llacuna de l'Estany, que ja han finalitzat i que està ubicada a l'inici del Port Natural. Un projecte que ha arrencat de la mà de l'entitat Paisatges Vius, que té un acord de custòdia d'aquest espai amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. El finançament de la rehabilitació de la llacuna, valorat en uns 4.000 euros, és públic o privat a partir de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i dels fons Andrena, un fons de conservació per a la natura que focalitza els ajuts a l'àmbit d'ecosistemes d'aigua dolça. La finalitat d'aquest projecte és recuperar aquesta antiga llacuna litoral. A finals de la dècada dels 80 quedava lliure de vegetació en una gran part, però amb el pas del temps es van acumular restes orgàniques provenents de la descomposició de la vegetació lacustre i per la falta d'embestides del barranc es van anar col·lapsant fins al punt que la làmina d'aigua va disminuir dràsticament. Mari Marçal és la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Nosaltres som un ajuntament sensible en el medi ambient, recupera aquests espais naturals que són molt valuosos i únics al nostre territori, i d'alguna manera això serà molt bo de cara doncs, a la nostra projecció turística, no? I també doncs, bueno, a la nostra projecció mediambiental. Esta llacuna doncs, bueno, ha estat allí molt tancada perquè allí s'han acumulat restes orgàniques, com que no ha hagut embestides dels barrancs, allò s'ha quedat allí parat, i bueno, ja van començar doncs, bueno, a dragar tot allò, i la nostra intenció és, evidentment, recuperar la vegetació. A més, la finalitat és poder fer la introducció del samaruc i el fartet.
Com apuntava Marçal, es seguirà la mateixa intencionalitat que amb la llacuna de l'Estany Tor. La finalitat, doncs, és que en aquest espai recuperat es pugui reintroduir el fartet i samaruc, especialment aquest darrer, ja que es troba en un greu perill d'extinció. A banda d'aquesta actuació, es preveu que a finals d'estiu comencin els treballs per recuperar el port natural de l'Estany a càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Les notícies de la Cala Ràdio.
És dijous i una setmana més els veïns es mobilitzaran a l'N340 per reclamar una AP7 gratuïta, i avui amb una advertència clara: no accepten un peatge tou per a l'autopista.
Ho deixen clar després de l'anunci ahir que vam explicar el Sempre amb tu de la directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, que creu que el desviament obligatori dels vehicles pesants de la N340 cap a l'AP7 no tardarà molt a arribar. En canvi, el portaveu del moviment veïnal, Llorenç Navarro, ha tornat a defensar la gratuïtat absoluta de l'AP7. Així, Navarro ha dit que a Catalunya hi ha moltes pressions polítiques perquè renovi la concessió de l'autopista Albertis o perquè l'AP7 continua sent una autopista de pagament. En aquest sentit, Navarro també ha rebutjat que després del 2019 l'autopista passi a ser gestionada per la mateixa Generalitat, que podria cobrar un peatge tou. Recordem que un dijous més, a les 6 de la tarda, hi haurà un nou tall a la carretera Nacional 340, a l'Ametlla de Mar, a les cases d'Alcanar i a Vinaròs. A més, en el cas de la nostra població, avui també es publicarà el documental Prou, a les 20 hores i a la sala d'actes de l'Ajuntament, un documental que el moviment veïnal ha produït per conscienciar la ciutadania. I canviem d'assumpte, perquè la plataforma en defensa de l'Ebre prepararà una nova queixa per a la Comissió Europea contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, que es proposen presentar l'estiu, abans de les vacances dels eurodiputats.
Aquesta serà una de les qüestions importants que ha de rebre el vistiplau de l'Assemblea General de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, la 14a, convocada el 30 d'abril. Amb la queixa a Europa, en la redacció de la qual col·labora la Universitat Rovira i Virgili, estan decidits a fer notar les institucions europees que l'aprovació de la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre ha perdut consens respecte del de 2014. També que els arguments que van sustentar la queixa de la Plataforma en Defensa de l'Ebre contra el Pla Hidrològic del riu fa dos anys es mantenen davant un pla que no ha modificat cap de les parts substancials que el feien inacceptable per als antitrasbassistes. També en l'assemblea del 30 d'abril a l'Auditori Tortosí Felip Pedrell s'han de concretar les noves mobilitzacions, grans protestes que tenen l'objectiu de superar la participació de la manifestació del 7 de febrer a Amposta. El termòmetre que utilitzarà la plataforma per saber si la resposta és la que necessita aquesta lluita en defensa del riu serà la participació precisament en aquesta 14a Assemblea General.
Música. Dades laborals. Només un 10% dels contractes al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre són indefinits. Si bé el territori ha experimentat una reducció del 13,2% de l'atur registrat al mes de març respecte a l'any passat, un punt més que la mitjana catalana amb una recuperació del 12,5%, i continuen havent 87.000 persones aturades. Per aquest motiu, el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha fet una valoració relativament positiva de les darreres dades d'atur en el marc d'una visita dimecres a Tarragona. Ginesta s'ha reunit amb sindicats i patronals i ha posat damunt la taula la necessitat d'establir estratègies territorials per garantir llocs de treball sostenibles i de qualitat. A part de la inestabilitat en l'ocupació, l'altra problemàtica del territori és l'augment de persones que ja no perceben ni atur ni cap tipus de prestació, que representen el 52% dels aturats. Ginesta ha garantit la voluntat del govern d'incrementar la partida de 37 milions d'euros en polítiques actives d'ocupació, injectats l'any passat a Camp i a l'Ebre. Segons Ginesta, la inversió d'aquests recursos econòmics han de vindre acompanyats d'acords i d'estratègies territorials entre els agents implicats a fi de salvar llocs de treball i que aquests siguin de qualitat, amb la mirada especialment posada en el sector industrial, el més arrossegador en el sentit que desencadena una major ocupació en cadena. L'atur a Tarragona frega el 22% quan a Catalunya és del 17,7% segons dades de l'enquesta de població activa. En la primera visita a Tarragona com a secretari general de Treball, Ginesta s'ha reunit amb les direccions dels sindicats UGT i Comissions Obreres i també amb les patronals.
Canviem d'assumpte, anem cap a Amposta perquè l'Ajuntament d'aquesta ciutat negocia amb el Servei de Costes del Ministeri d'Agricultura la catalogació com a bé cultural d'interès nacional de 13 immobles de la façana fluvial de la ciutat, aigües avall del pont penjant, per evitar que s'acabin degradant i enderrocant. Els edificis es troben afectats per la zona de servitud marítimo-terrestre i el Pla Especial Urbanístic, aprovat l'any 2008, preveia acabar convertint l'espai en una zona verda, restringint a la pràctica la majoria d'usos i actuacions. Aquesta és una de les accions que el consistori té en marxa per recuperar urbanística, social i econòmicament el centre barri de la vila, després de que l'associació de veïns vagi denunciar l'existència d'uns 50 mobles, molts dels quals, de propietat municipal o dels bancs, han estat de degradació. A més llarg termini, però, la voluntat del consistori passa per promoure la rehabilitació de bona part d'aquesta cinquantena d'habitatges i la reordenació dels espais. Alguns, doncs, podrien ser enderrocats, fent ús d'algun instrument de gestió o societat municipal després que es dissolés l'entitat urbanística municipal Gursam. L'associació de veïns del barri de la Vila, doncs, ha mostrat la seva satisfacció per aquest anunci a l'inici d'aquestes actuacions i celebra que l'Ajuntament estigués treballant de forma paral·lela en el moment de denunciar la situació del barri i de fer públiques les seves demandes.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Darrer minut del nostre temps de notícies, com sempre, per repassar la previsió meteorològica per la jornada d'avui dijous. Ho fem amb la Carme Farnell. Carme, bon dia.
Bon dia, comencem el dijous i ho fem parlant de molta estabilitat. Avui tindrem un ambient molt agradable durant bona part del dia. Sí que comencem el dia amb unes temperatures molt semblants a les d'ahir o puntualment més baixes, però a mesura que avanci el matí les temperatures tiraran cap amunt. I tindrem aquestes màximes que podran enfilar-se en diversos punts de, més de la zona interior, fins als 21-22 graus. Arran de costa les temperatures quedaran més suaus, però tot i així l'ambient serà força càlid. També cal destacar que durant la tarda podria haver alguna nuvolada en punts del prelitoral, però que no, deixaran ruixats i seran nuvolades inofensives. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Molt bon dia, Carme, i moltes gràcies. Ara mateix temperatura de 18,3 graus centígrads. Recordeu, ahir dèiem la temperatura era una mica més alta, superava el llindar dels 20 graus. Humitat relativa del 66%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat en aquest dijous a la sintonia de la Cala Ràdio. L'actualitat continua cada hora amb els butlletins informatius, horaris i també permanentment a ametllamar.cat/lacalaRTV. Seguim avançant amb el nostre Sempre amb tu, després de, com sempre, fer el nostre repàs a l'actualitat. Avui recuperem un sortim a l'institut, ho hem dit, avui és una jornada de vaga i, per tant, els estudiants, doncs, fan vaga, fan vaga. Però sí que hem compartit molts espais des del gener. No sé quants ara, no podríem calcular dels 60 quants hem sortit o a l'escola o a l'institut, però sí que recordaríem alguns dels temes que ens han plantejat. Per exemple, aquest concurs de còmics. És el tema que avui recuperem amb el nostre espai de Sortim a l'Institut. Una setmana més sortim de l'estudi per vindre a l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Sortim a l'Institut i avui coneixem la proposta que ens presenten els alumnes de segon d'ESO, perquè estan treballant per tal de presentar uns còmics a un concurs que ve relacionat amb el Saló del Còmic de Barcelona. Avui ens acompanyen quatre alumnes, com dèiem, de segon d'ESO. Són la Maria, l'Isaac, la Nicole i en Didac. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Va, anem a explicar una miqueta als nostres oients de què es tracta això d'aquest concurs de còmics que treballeu aquí a l'Institut. Expliqueu-nos, per a començar, on ho emmarquem, a quina classe i per què ho feu?
Va, pues ho fem a la classe de plàstica, que era un tema que la mestra ja ho tenia i com que va buscar algo i va trobar lo del sorteig, bueno, el concurs este del còmic, pues va dir que féssim així tot junt i així ho presentéssim al sorteig, bueno, al concurs.
Per tant, aprofiteu esta opció de... això que havíeu de fer sí o sí, de dibuixar un còmic i per tant ja ho posem al concurs.
Sí.
I a part, bueno, això us dona que la vostra feina que heu de fer a classe pot tindre recompensa. I després m'expliqueu quines recompenses hi ha si us sou guanyadors, però abans expliqueu-me això del còmic. Quantes pàgines, quantes vinyetes, perquè la gent ja trobo que està assidua allà en este món, quantes pàgines, vinyetes, què podeu fer?
Pues mínim 6 vinyetes, però si el volem fer més llarg o algo, pues podem utilitzar dos fulls o ficar les vinyetes que vulguéssim.
Per tant, diguem-ne que és bastant reduïdet l'espai. No tenim a vegades com estos còmics que veiem diverses pàgines, sinó que anem a pàgines justetes.
Sí, més o menys podem fer les que vulguéssim, però mentre siguin mínim 6, ens podem esplaiar una mica més, has de fer dos fulles.
I els dibuixos us heu de fer en color, en blanc i negre? Quines són les recomanacions que us donen?
Com vulguéssim, si ho fem en blanc i negre hem de ficar sombres o així, però la mestra mos ha recomanat millor fer-ho en color.
Que color, pues és més. Sí. Ja tenim l'experiència.
Sí.
Molt bé. Expliquem-nos una miqueta, perquè clar, si hauríem d'anar tots els alumnes de segon d'ESO no acabaríem mai, però tenim avui quatre representants. Una miqueta, les idees que vosaltres heu plasmat en este còmic, en este esbós de còmic que ja heu començat a treballar.
Bueno, pues jo, la meva idea de còmic és d'un xiquet que quan és menut escolta una cançó de que vol ser policia i quan és gran ho aconsegueix ser i va a parar un contraban amb drogues i quan roba la droga els altres ho disparen i ho maten.
I això ho has de ficar en 6 vinyetes?
Sí, ja anirem reduint. Si fa falta ho podem fer més llarg, però mínim 6 vinyetes ho faré.
també l'important és que este missatge que ens has explicat, que queda claríssim, se vegi després representat al còmic, i això entenc que és, pot ser el més complicat de tot.
Sí, perquè de dibuixar ni se pot.
A veure, Maria, explica'm-nos tu de què tractaràs el teu còmic.
A veure, pues la mestra principalment ens va dir que el còmic aniria sobre una aventura i després nosaltres podíem desenvolupar la història com volguéssim. Jo ho he fet sobre una ciclista que va per una ciutat en la seva bicicleta però va sense casco. I després pues, la truquen per telèfon i ella l'agafa i pues, clar, se despista i s'empastra contra una farola i es fa mal al cap i té que anar a l'ambulància i tot això i tot per no ficar-se casco. I...
Si abans teníem fenya amb 6, ara també amb 6 també tindrem fenya. Per tant, aquí segur que et tocarà a tu fer dos pàgines. Jo ho veig que sí, Maria. Isaac, el teu tema.
Pues lo meu és d'un home que va en cotxe pel carrer de la seva ciutat i amb una girada veu a tres xiquets que estan jugant al mig de la carretera i per no fer-los mal gira i s'empastra contra una farola i aquests tres xiquets mateixos lo porten a l'hospital i al cap d'un temps l'home se desperta de que havia entrat en coma i els xiquets estan allí que cada dia havien vingut a veure com estava.
Tema de l'Isaac i el tema de la Nicole.
El meu és un xiquet que s'acaba de treure el carnet de moto i veu a la seva nòvia i passa de llarg i quan s'ha fixat que l'ha vist, en vez de se queda mirant cap endetràs i se'n passa contra un arbre i la nòvia la va salvar però ja arriba tard i se mori.
Si us fixeu i si els nostres oients han estat atents, hem explicat quatre històries i tenen un nexe en comú, que és l'educació vial, que seria el tema principal d'este concurs.
Sí, la mesa ens va dir que podíem desenvolupar-lo com vulguéssim, però sempre quan sigui un aventurer i tinguin que veure en seguretat, com per exemple ficar-se el cinturó, anar en casco i tot això, que tingui que veure.
Respectar les normes de seguretat, no?
Sí, i també que havia d'anar amb un transport, que era el tema principal també, damunt d'un transport.
I el que m'ha explicat aquí són històries una miqueta diferents. Totes acaben fatídiques, totes les heu acabat fatídiques, però aquí hem vist amor, potser, que el nòvio passa de la nòvia. Com té aquesta història al cap? Perquè, clar, molt bé, triem un tema, tenim educació viària, tenim transports, tenim aventures, però com se us acudeix la idea de dir, va, hem de plasmar aquí en 6, 10, 12 vinyetes, un full, una història de còmic? Com us ve la imaginació?
Pues, o sigui, la mestra ens va ensenyar també uns models i també vam agafar idees i com que ens va dir els temes principals, pues, d'allí ja anem traient idees.
La resta?
Pues sí, la mestra ens va ensenyar models de còmics que havien fet els alumnes d'altres anys i que podíem fer bafarades i les vinyetes que no siguin quadrades i les formes que volguéssim també.
Perquè entenc que això, clar, és un concurs que no és el primer any que es fa, no? Ho dic bé? I a part també, doncs, que el tema del còmic, sens dubte, clar, s'ha hagut de treballar moltes vegades i, per tant, aquí també tenen més experiència. Idees que cadascú una triant. Nivell de dibuix. Com ho portareu, això?
Jo de dibuixar no sé poc, però, bueno, s'intenta fer el millor que poguéssim i, bueno, doncs, pues, això.
Perquè us han donat alguns consells per a començar a dibuixar o no?
No, de consells no us han donat res. Nosaltres dibuixem el millor que sapiguéssim i el que sortirà, sortirà. Si hi ha falta, dibuixem amb palets.
Com ho porteu, vosaltres, el tema del dibuix?
Pues jo trobo que se'm dona bastant bé el de dibuixar i sí, trobo que ho faré bé.
Nicole?
Fuà, a mi se me dona una mica malament dibuixar persones, però el de més se me dona bé. Sí. Les dues persones ho porto fatal.
Haureu d'ajudar-se entre tots o això és cadascú el seu i no es pot interferir?
No, bueno, jo, a veure, vaig pensar jo la meva idea i no sé què, però bueno, en companyes de classe i això també m'han ajudat, m'han dit com més o menys se pot plasmar el còmic al full i també m'han donat idees les companyes i els companys de classe.
De tots els dibuixos que fareu als alumnes de segon d'ESO, se'n triaran uns quants. Tots no poden anar a participar al concurs, lògicament, se'n triaran uns quants i estos participaran doncs, en aquest concurs de còmics. Sabeu els premis que donaran? Sabeu si ja se'ls heu mirat i tot?
El primer premi és una Nintendo, el segon és un bloc de còmics i el tercer és com una un ensenyament de dibuixar còmics i el quart és com un premi especial per anar allí a Barcelona a lo dels còmics.
Al Saló dels Còmics. Però a part d'això entenc que això també tindrà nota aquí a l'institut, no? És a dir, que per tant no vol dir... ho fem així, sinó que us toca esforçar-se perquè també entra les vostres notes.
Pues sí, i ja si suspenem això, pues segurament ja és que no anem. Però ho tindrem que fer el millor per al concurs i també per a la nota, que és el que importa.
A més, que feu, a part de la part, diguem-ne, formativa, educativa, també contribuïu doncs, a fer conscienciació sobre temes molt importants com l'educació viària, que això també us heu de mentalitzar també la joventut. Espero que vagi molt bé, que tinguéssiu molta sort, que algú d'aquí... Sé que serà difícil, que tots, però si realment feu un bon còmic, doncs realment que pugui entrar en aquest concurs a participar al Saló del Còmic i realment, doncs, si us sortiu guanyadors o guanyadores, doncs anirem parlant-ne també a la nostra secció del Sortim a l'Institut. Moltíssimes gràcies, Maria, Isaac, Didac, Nicole, per haver-nos acompanyat aquests minuts a la Cala Ràdio i moltíssima sort en aquesta aventura del còmic.
Gràcies. Gràcies.
Anem a la publicitat i a la segona part descobrim els secrets de la fira de la Mel i l'Oli, del Filabril fins ara.
A Restaurant Pizzeria Esmeralda encetem nova temporada. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Estem al teu servei amb una carta diversa de cuina nacional i internacional, plats típics de les nostres terres, paelles i parrillades de peix i carn, pizzeria i menú diari. Estem a la urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar. Consulta'ns pressupostos per a banquets, comunions, batejos i noces. El nostre telèfon és el 977 48 64 53 o el 659 57 06 69. També pots contactar amb nosaltres a restaurantesmeralda@gmail.com. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Ens trobaràs a la cantonada del carrer de la Piscina amb l'avinguda de Calafort de la urbanització Tres Cales a l'Ametlla de Mar. Ah, i disposem d'una terrassa ajardinada amb jocs infantils.
Fira Abril, la fira de la Mel i l'Oli de les Terres de l'Ebre. Els dies 16 i 17 d'abril t'esperem al Perelló, a una de les fires multisectorials més importants del territori. Vine i participa al sorteig del seu pes en mel, de l'olivera d'oli, i gaudeix de jornades tècniques, tallers, exposicions, actes populars... Ah, i viu el concurs de la mel, el més antic de tot l'estat. Una cita que no et pots perdre, 16 i 17 d'abril, Fira Abril, l'essència del Perelló.
La Pachanga, la tertúlia esportiva de la Cala RTV. Els partits de la Cala i el Barça a debat.
La teva manera d'endivinar que és en Ouija, en cartes o fas a la Nostradamus? Li arries
en directe? Treball.
Estadística.
No, estadística no serveix per res.
Luis Enrique, Benítez o Simeone?
El Barça l'ha perdonat la FIFA, no, dels fitxatges?
No, està el 2015, no.
Com és que... No parem de sortir portades de jugadors que el Barça fitxarà.
Messi, Neymar, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo, Bale o James.
Pero todas estas tonterías se acaban de prisa si le cambias el nombre. La Copa de la Liga. Sin Bolbol, sin Güell y sin los sargentos facha y sin toda esta gente.
Ya está.
La polèmica està servida.
No, però jo crec que ha anat de menys a més Mascherano. Mascherano, si l'haguessin pogut vendre fa dos anys, l'haguessin venut tothom, eh?
El primer any no
va ser bo. Sí. L'haguessin venut tots, eh?
Sí.
Sí o no?
Sí.
Ah, jo crec que de menys a més.
Tot i té cabuda a la Pachanga, la tertúlia futbolística de la Cala RTV. Els dilluns a les 10 del matí, la Pachanga, la millor manera de començar la setmana. també ho pots escoltar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Aquesta setmana, sempre amb tu, us hem fet moltes propostes relacionades amb activitats aquí a la població durant el cap de setmana. Però avui hem de creuar, saltar marges, hem d'anar cap al terme del Perelló perquè aquest cap de setmana torna una altra de les cites molt més que tradicionals. Es tracta del Firabril i per parlar-ne avui amb nosaltres ens acompanya el regidor de Promoció Econòmica i de Festes del Perelló, Josep Cid. Josep, molt bon dia.
Bon dia.
Estem a dijous, estem a les portes ja d'esta fira. Tot entenc que preparat ja des del Perelló per una nova edició del Firabril.
Sí, tothom feinat i tothom preparatius perquè tothom disfruti de la nostra fira. Mm-hmm.
És una fira que porta, és centenària ja, porta molts anys i entenc que ja és com una mena de fira ja tradicional en aquest sentit, consolidada i amb un fort arrelament al municipi.
Com bé dius tu, té més d'un segle i sí, la gent del poble, tothom participa i tots esperem que surti tot bé com cada any i cada any intentem millorar i que hi hagi novetats perquè la gent tingui més ganes de vindre.
Uh-huh. Enguany, quants expositors tindreu a la fira?
Enguany, el que la diferència dels últims anys, hem pujat un 30%, d'acord? Hi ha més de 170 expositors en total.
És important remarcar això perquè moltes vegades doncs, són indicadors també, com a regidor de dinamització econòmica, són indicadors d'alguna forma o altra la recuperació econòmica. En aquest sentit,
sí,
també és un moviment.
Sí, en els últims anys és normal la davallada que havia hagut d'expositors pel tema de crisi i tot. Pareix que la cosa va millor també des de l'Ajuntament, associacions i gent del poble en general, hem intentat donar avantatges i donar iniciatives perquè la gent ho trobi més acollidor per exposar els seus productes. Mm-hmm.
Firabril, com dèiem, aquest dissabte i diumenge al Perelló, la Fira de la Mel i l'Oli, sens dubte, de les Terres de l'Ebre. Dos productes, sobretot la mel, sobretot, que tenen un component molt important a l'economia perellonenca. De fet, hi ha moltes empreses que es dediquen a aquest sector. Entenc que també és una forma de presentar les seues novetats, de presentar els seus productes i oferir-los no només a la gent del municipi del Perelló, també a la gent que visitarà aquests dies el municipi per visitar la fira.
Evidentment, la mel és un emblema del nostre poble i a part que és un negoci molt que es dedica a moltes famílies i a part el que està bé en els últims anys és que els joves s'han animat a fer explotacions apícoles i això ens ajuda al poble a sobrepassar millor la crisi i a créixer, evidentment.
Hem de comentar, ara passarem a repassar l'agenda d'actes i les novetats que enguany ens plantegeu per aquesta Fira Abril. Hem de comentar que aquest passat cap de setmana, ho vam parlar també aquí al Sempre amb tu, hi va haver una experiència en aquest sentit privada, una iniciativa privada, que és la primera ruta de l'etapa amb mel i que les xifres són molt, molt positives.
Sí, l'empresa Mel Múria aquest any va proposar una activitat molt xula, que va ser la primera ruta de mel, d'etapes, i que van participar 8 restaurants, si no dic malament, i per les dades que tinc van superar més de 2.000 tapes venudes
al poble, vull dir, un èxit total.
I a més una prèvia, diguem-ne, d'alguna forma o altra, doncs a la Fira Abril, i també doncs permetre que hi hagi gent que s'involucri, que participi també en altres dies, que no només en els propis dies de la Fira. Va, anem a repassar una miqueta algunes de les novetats que enguany plantegeu. Heu fet alguns canvis en els expositors exteriors, em sembla.
Sí, primer de tot han fet alguns canvis de disposició dels espais que teníem, maquinària, animals. Hem intentat separar els animals dels artesans, que abans estava tot junt. Això donarà un caliu més familiar perquè els nens puguin anar a veure els cavalls. Després tenim, parlant dels cavalls, la gent del poble, els que tenen tots cavalls, ponis, etc. S'han, per voluntat pròpia, que és d'aquí us agraeixo, han decidit de fer unes voltes als nens, totalment gratuït, per a que siguem més o menys el dia que passen a la fira, no? I després, el que comentàveu abans, teníem una carta exterior i el que hem fet enguany han sigut ficar més jaimes, d'acord? I així donem l'avantatge que és una mica més econòmic i la gent té més ganes de vindre també, a exposar els seus, les seves coses.
Per tant, doncs, realment al final acaba sent una fira que, tot i que la importància recau amb la mel i amb l'oli, acaba sent com una fira multisectorial en aquest sentit. I a més, explicàveu que aquesta és una fira que els seus orígens era sobretot agrícola, era ramadera, i que a poc a poc doncs, van a transformar-se en un producte molt més comercial en aquest sentit.
Sí, clar, normalment abans les fires sempre estaven dedicades a l'agricultura, més que res a Perelló. Abans la fira estava al voltant dels barrancs, que és un poble que estava envoltat de barrancs, i bueno, hi havia productes alimentaris, hi havia animals, i bueno, intercanvi de cabres, cavalls, perquè mos entenguin, i clar, mos anem adaptant. Sí que la mel i l'oli és el producte estrella de la nostra fira, l'únic que també hem de pensar que hi ha molta gent del Perelló que exposarà, i bueno, han de potenciar totes les coses que tenim al poble i a part la gent que ve de fora que també vol exposar els seus productes.
Anem a parlar una miqueta de l'agenda d'activitats que heu programat. De fet, demà mateix, divendres, ja arrenqueu amb una inauguració d'una exposició. També entenc que aprofiteu també dia de fira, també és, sens dubte, com una mena també, entre cometes, de festa major. No, lògicament, no és Sant Antoni, però sí que són dies en què hi ha molta gent a la població, també es gaudeix moltíssim. I feu la inauguració d'una exposició molt interessant, que són els 20 anys dels Diables del Perelló.
Molt bé, una cosa que estem molt orgullosos, perquè tenim moltes associacions del poble que han passat dels 20 anys, i una és aquesta, els Diables, que han fet 20 anys, i fem una exposició fotogràfica que han tres fotògrafs, de per allò més material que té els Diables, i aprofitant el museu que el català que tenim, farem una exposició molt xula, a part que hi haurà una miqueta de traca, no ens faltaria, i es fa a les 7 de la tarda al museu que el català, sí.
I després al vespre, doncs, una cita musical, i em sembla que algun grup calero s'apunta en aquest concert solidari amb bandes dels anys 60 d'aquí del territori de les Terres de l'Ebre.
Jo soc més jove, no els he pogut disfrutar, però pel que m'han explicat i pel poc que he pogut escoltar, serà magnífic, perquè van ser bandes molt conegudes a les Terres de l'Ebre, Tarragona i fins a Catalunya, los Xerpas, Cranes, etc. I és un concert que estigui molt xulo, es toquen els quatre grups, i aprofitant, se farà un sorteig d'unes paneres i la recaudació anirà de cara a Càritas.
Per tant, doncs,
hi ha un concert solidari, sí.
Buscar aquesta part també diferencial, solidari en aquest sentit. Dissabte ja tindrem temps per anar a les sessions de ball tradicionals del Centre d'Esports Perelló. Bé, dissabte és el dia ja que obriu la fira, tot això són actes, diguem-ne, divendres per a calentar motors. Dissabte ja obriu la fira. Qui us acompanyarà? Alguna autoritat? Tindreu alguna persona que inaugura la fira aquest 2016?
Sí, mira, Salvador, secretari d'Hisenda, i ens inaugurarà. Normalment la fira s'obri a les 10, d'acord, pel teu públic, i nosaltres s'inaugura a les 10 i mitja, d'acord? A continuació de la inauguració ja farem una cercavila també per dins de la fira, per animar les famílies i la gent a visitar la fira amb els gegants i gegantons, que passaran pel mercat del poble també, i després ja a continuació hi ha degustacions a la cooperativa, també tenim... Els dos dies hi ha degustació de petifarra, també tenim la cata dels bunyols de mel, que no la falta mai. i més cosetes, ja també talles per nens, etcètera.
Hi ha diverses activitats. Jo destacaria, tot i que poden consultar el programa d'actes a la web del, del Perelló, allà trobaran tots els actes, els nostres oients. Jo destacaria, per exemple, cosa que m'ha interessat, és aquest tas de caves que heu organitzat per la tarda de dissabte, per exemple.
Molt bé. Cada any la cooperativa se'n cuida de fer alguna activitat, d'acord? L'any passat va ser... hi ha hagut anys que s'ha catat olis, hi ha anys que s'ha catat vi, hi ha hagut anys que s'ha fet cervesa, i aquest any toca lo cava. Per això diem que és mel i oli, però volem tocar una mica de tots els sectors, no? I la cooperativa és una bona iniciativa, farem una cata de caves.
Això pel que fa dissabte, hi ha moltes activitats i moltes coses per fer. Llavors, si ho haguéssim de repassar tot ara, se'ns faria molt tard, però sí que hem d'anar avançant i diumenge és el dia, diguem-ne, no sé si dir-li el dia gros o no, però és el dia on es concentra potser més mel, que seria el dia en què al matí es fa el concurs de la mel, que a més hem de recordar que és el més antic de tot l'estat, no?
Sí, sí.
31è concurs aquest 2016, i que després per la tarda tenim el concurs del seu pes en mel, que és aquell que la gent pot guanyar, doncs, tindre el pes de la persona en pots de mel. Per tant, és un dia que la mel és molt protagonista el diumenge.
Home, és un dia molt bonic i tothom espera, perquè és curiós, no? Perquè la gent diu, lo pes en mel, i això com ho feu, no? Pues la gent que compra qualsevol producte dins de la fira relacionat amb la mel, li donen un tiquet i en aquest tiquet té la possibilitat d'entrar en aquest sorteig, no? I bueno, si toca el tiquet puges a la bàscula i els apicultors que participen te van ficant pots fins que paren el teu pes amb mel, no? I bueno, és un moment festiu perquè al final és el darrer acte, bueno, després està el Liberadoli també, que és un sorteig,
sí.
I són els últims darrers actes i bueno, és emocionant i bonic a la vegada.
És sens dubte, doncs, veure com t'endús cap a casa molts pots de mel i
sí,
és bonic.
Sí, sí.
Hem de dir que al matí també teniu unes jornades tècniques d'apicultura.
Sí, bueno, cada any sempre tenim la part més familiar de la fira, i encara també tenim sempre, cada any a les fires, sempre hi ha una part més tècnica que on participen gent interessada, gent entesa en l'apicultura per... agrandir els seus coneixements o donar els coneixements per als que estan interessats. No?
Tot això hem de complementar, doncs, per exemple, que el mateix diumenge hi ha una diada castellera amb els xics calerós i els castellers de Tortosa, hi han partits de futbol durant tot el cap de setmana, els tradicionals de Lliga, però que aquell dia estan envoltant allà la vinyeta al camp de futbol, envoltats de parades, envoltats de gent que estarà per aquells llocs, però hem de dir que a part doncs, també hi hauran tallers, com per exemple dia de ceràmica, de partesà, hi hauran doncs, activitats infantils, passeig amb ponis i amb cavalls.
Molt bé, això que comentava abans, molt bé, perfecte. I també destacar una coseta, que enguany per primera vegada també hem fet els restaurants que participessin, d'acord? I hem fet un carrer de jaimes, perquè ens entenguin, que allí els restaurants oferiran el seu producte amb tapes o plats petits, amb dosis, per a que la gent pugui disfrutar. I el mateix carrer ja tindrà hi haurà uns barrils perquè puguin degustar la gent tot això, i és el primer any que es fa. I ja estem molt contents perquè hem volgut participar 8 restaurants del Perelló, restaurants i bars.
És a dir, que si anem a fer una volta per la fira i ens apeteix menjar alguna coseta, tindrem, per entendre'ns, un espai de tapes, per entendre'ns, no? Un espai on poder també fer una tapeta i menjar alguna cosa feta pels restaurants del municipi.
Molt bé. Per sort, el Perelló... perquè igualment els expositors de mel i oli sempre et donen a tastar l'offset de panoli o una miqueta de mel, ningú marxa en gana.
No, ningú marxa en gana, cert.
És impossible, això.
També és cert que tot i provar els productes, que està molt bé, també veure'ls elaborats, cuinats, prensats i ideats i elaborats per als restaurants del municipi, doncs, sens dubte, està molt bé. Josep, hem d'anar acabant perquè se'ns acaba el temps, però no sense abans fer el darrer minut, com sempre, per convidar la gent que ens escolti a través de la Cala Ràdio per animar-los a que aquest cap de setmana passin algun moment o altre per aquí, pel Perelló, a veure aquesta Fira Abril, la Fira de la Mel i l'Oli.
Pues invitem a tothom de les Terres de l'Ebre i de fora de les Terres de l'Ebre que ens vinguin a visitar. Podran comprar un pot de mel que diuen que és el millor de Catalunya, jo no ho dubto, i un bon litre d'oli, i després també disfrutant la família, si porten nens passaran un bon dia, perquè hi ha moltes activitats dels nens, i per ells podran degustar diferents productes del Perelló, i com tot esperem, farà bona temperatura i farà bon dia, vull dir que són dos dies molt bonics per passar per allò.
Cita, doncs, aquest cap de setmana, 16 i 17 d'abril, al Perelló Firabril. Josep Cid, el regidor de Festes i de Promoció Econòmica, moltíssimes gràcies i molt bona fira.
Gràcies a vostès. Bon dia.
Cita aquesta, la del Firabril, per aquest cap de setmana. Ja sabeu, però, que també tenim moltíssimes activitats aquí a la població, per tant, un cap de setmana mogut, sens dubte, però que segur que moltes persones aquests dies tenen una coseta anomenada al·lèrgia, que molesta una mica. Doncs avui en parlarem sobre això, sobre les al·lèrgies, al nostre temps de Som Cap. Dijous i, per tant, tanquem edició cuidant-nos una mica la salut i coneixent algunes de les patologies i aquelles cosetes que ens afecten al nostre dia a dia, com són les al·lèrgies. Doctor Madueño, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bon dia i és veritat, eh? Fa sol, eh? Això, quan fa este bon temps, la veritat és que arriba l'alegria al cos, però també arriben altres coses, eh? En la primavera, per exemple, arriben moltes al·lèrgies.
Sí.
Què són les al·lèrgies?
Bueno, la verdad es que el tema de las alergias es un tema bastante controvertido, ¿no? Porque engloba muchísimas cosas. Una alergia es un estado de hipersensibilidad, ¿no? Es un estado en el cual una persona, pues en un momento dado, realiza, o sea, se le produce una reacción. Normalmente suele ser una irritación de mucosas, una irritación de piel, un problema digestivo y demás, a consecuencia de eso, de estar en contacto con lo que nosotros en medicina llamamos un alérgeno, ¿no? Pero realmente las alergias en sí son también alergias estacionales, pero dentro de lo que son todo el tema de las alergias, tengo que decir que no es solamente una alergia a lo que pensamos en la primavera, que puede ser la conjuntivitis, la rinitis, una sinusitis, una bronquitis y demás, ¿no? Sino que realmente las alergias, podemos decir que hay alergias respiratorias, alergias digestivas, alergias cutáneas. Es decir, estamos en un mundo también en el cual, mediatizado por una gran cantidad de polución ambiental, del agua, de los alimentos y tal, y todo esto de alguna forma pues va a producir una sensibilización a nivel de nuestro cuerpo y en un momento dado producir precisamente esta reacción de alergia, esta reacción inflamatoria en sí, que es el proceso alérgico.
Un procés al·lèrgic que, dèiem, no només afectarà la primavera, tot i que ara pot ser aquelles persones que tenen, doncs, al·lèrgies o símptomes al·lergètics, doncs possiblement les condicions de la natura fan que tinguin més presència, doncs, aquests dies, així una mica amb al·lèrgia, diguem-ne.
Bueno, sí, la verdad es que cuando hablamos de, y más en este entorno nuestro, ¿no?, que es un entorno semirural, tenemos que decir de que cuando hay un proceso o un tiempo de lluvias como el que ha habido en esta época, en la cual en un momento dado empiezan a florecer una gran cantidad de plantas, que coincide con la polinización de una serie de árboles de nuestro entorno, como son los olivos, ¿no? Que además a más puede la polinización de los pinos, que además a más están la procesionaria que produce, son los gusanos aquellos que hacen las bolsas de los pinos, las de los cipreses, etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro, la persona que está sensibilizada a todo esto, pues lo va a pasar francamente mal.
Hem de dir que l'al·lèrgia és una qüestió molt, molt comuna, però com se diagnostica una al·lèrgia? Com podem saber que el que ens passa no és una altra cosa, sinó que tenim al·lèrgia?
Bueno, a ver, cuando nosotros a nivel de consulta, ¿no?, cuando viene una persona y dice, oiga, mire, es que llevo dos meses resfriado. Hombre, pues desde el punto de vista clínico, un resfriado común normalmente pasa por unos días en los cuales hay, pues eso, un malestar general, un cansancio, fiebre, y luego, pues con un analgésico desaparece y ya está. cuando esta persona realmente dice es que llevo 2 meses constipado, ¿no? Es que, pues entonces hay que pensar pues que haya algún proceso alérgico de fondo. La alergia normalmente, como tradicionalmente, es que es así, es que no tiene otro proceso. Normalmente, cuando una persona produce una reacción alérgica es porque previamente ha estado sensibilizada a un producto, a algo, a algo. Entonces, normalmente en esta cadena se produce una sensibilización de la persona, hay un tiempo de latencia y cuando vuelve a estar en contacto con el alérgeno, automáticamente produce esta reacción, ¿no? Esto antaño pasaba también mucha gente que en un momento dado, pues cuando consumíamos o consumimos animales o leche y demás, pues había a veces animales tratados con una serie de antibióticos que pasaba a la cadena humana en el consumo y la persona podía sensibilizarse a estos antibióticos, ¿no? Y uno aparece un día que sin saber cómo ni por qué dice, no, es que ha hecho una reacción alérgica a... Bueno, lo cierto es que el organismo es algo que a veces no podemos explicarlo todo, pero que sí que es cierto que hay una sensibilización previa.
Ara aquí venia a comentar, perquè d'al·lèrgies hi ha de molts de tipus i moltes varietats. Hi ha especialistes, els al·lergòlegs, que estan allí treballant pendentment amb això. Comentàvem que, és cert, la primavera porta això, no, aquests canvis de temps, aquests canvis a la natura, i porten doncs, aquelles al·lèrgies més relacionades doncs, amb potser temes respiratoris, no, amb l'aparell respiratori, però hi ha al·lèrgies, per exemple, a molts aliments, a coses del nostre entorn. Qui no ha parlat dels que són al·lèrgics doncs, als fruits secs, per exemple, o són al·lèrgics al pèl de gat o al pèl de gos, vull dir... Moltes vegades, pensem ara en primavera amb això, però hi ha persones que viuen com viuen tot l'any, tots els dies, amb aquesta precaució sobre al·lèrgia.
Bueno, y si sabemos que la alergia viene al pelo de gato, ya tenemos algo muy claro, ¿no? Uh-huh. Y si sabemos que es la piel del melocotón o los ácaros, también lo tenemos
también,
claro.
También, y los ácaros, lógicamente, también
el tema está en todo aquello que nos rodea, que consumimos, los pesticidas, los plaguicidas, los tratamientos fitosanitarios que llevan los productos que compramos en el mercado. Todas aquellas bebidas que no sabemos bien lo que llevan, pero que son, pues eso, bebidas refrescantes y no sé qué, que llevan una gran cantidad de colorantes, de conservantes, de edulcorantes, y pensamos de que aquello es maravilloso, que es la chispa de la vida, ¿no? Y no sabemos cómo está actuando en nuestro cuerpo. Eso es lo que realmente nos tendría que preocupar. Porque el que yo sepa que soy alérgico al gato, pues mira, con no tener gatos, allí donde haya un gato, separarme, pues ya está bien, ¿no? Lo malo es cuando consumimos cosas que no sabemos realmente ni la composición que tienen estos alimentos o esta bebida. Mira, lo mismo.
Tenim símptomes, no? Hem parlat una mica dels símptomes d'aquelles experiències que sentim, si no sabem que som al·lèrgics moltes vegades, el que fer-nos és aquesta prova tan famosa del braç, no? On fem els al·lergòlegs ens fan aquesta anàlisi per determinar si tenim alguna al·lèrgia.
Bueno, la verdad es que, primero que nada, es tener clarísimo, ¿no? Cuando una persona viene y viene con un cuadro muy concreto, tener clarísima la exploración de la persona, una analítica básica con el fin de ver cómo están los anticuerpos y demás, ¿no? Y a partir de allí, si creemos que tiene un proceso alérgico, de entrada nosotros vamos a tratarlo. Tratamiento de fondo, pues bueno, todo el mundo es conocido, si entra, pues todo el mundo sabe, alguna vez habrá oído la palabra antihistamínico, ¿no?
Muy famosa.
Pero, exactamente. Luego está el querer saber exactamente a qué, en la cual, pues sí, es cierto, las consultas de alergia, para eso está, ¿no? En la cual hay una serie de reactivos que te ponen en el brazo una gotita, ¿no? Luego te hace un pequeño rascado con el fin de ver exactamente a la cantidad de o al número de cosas a las cuales tú podrías ser alérgico. Entre ellos están pues toda la batería que estoy seguro que conoces bastante bien, ¿no? Y que, bueno, pues ahí aparecen todo tipo de pelos, todo tipo de ácaros, todo tipo de sustancias, en las cuales en un momento dado, por lo menos si sabemos que ante eso podemos hacer una reacción, pues hay ya otras medidas terapéuticas para intentar, por lo menos, conocer que nuestro sistema inmunitario pueda reaccionar antes de que todo aquello nos pueda afectar la salud.
I lògicament també és important perquè moltes vegades entenem que podem no saber a què estem reaccionant i en aquest cas doncs, també previndre a tindre un contacte. I també moltes vegades quan parlem d'al·lèrgies alimentàries en aquest sentit també important no consumir certs productes que tenim localitzats i hem pogut saber als quals reaccionem al nostre cos.
Bueno, claro, realmente la gente que es alérgico a un producto alimenticio lo saben perfectamente, ¿eh? Porque si es uno de los más conocidos posiblemente es el melocotón, ¿no? Hay muchísima gente que es alérgica a la piel del melocotón. Bueno, por si acaso ya ni lo consumen. Se van a otro tipo de frutas, pues normalmente hoy día hay cantidades de frutas que podemos consumir sin ningún problema. Pero lo cierto es, a mí me preocupa más, todos aquellos alimentos que están elaborados, que están precintados, que llevan un montón de... En la etiqueta hay una gran cantidad de conservantes, de colorantes...
Y de números.
Y de números, el E no sé qué, no sé cuánto. Eso sí que me preocupa, ¿no? Si yo te vuelvo otra vez a repetir, si tengo clarísimo que yo soy alérgico al cacahuete, ajá, no voy a comer ni crema de cacao, ni voy a comer nada relacionado con el cacahuete, ¿no? Pero lo que me preocuparía es todo aquello que desconozco, que en un momento dado, pues por esnovismo, por novedad, por lo que quieras, ¿no? Y ingiero, y en un momento dado pues me puedo encontrar mal.
Perquè una cosa, podem parlar d'al·lèrgia, però a vegades en aliments parlem d'intolerància, que també és una altra paraula que s'ha posat molt damunt la taula. Hi ha una ratlla de diferència entre una cosa i l'altra?
Sí, la intolerància normalment és una intolerància digestiva. Es una intolerancia digestiva. Esto incluso en algún antibiótico, ¿no? Solo cuando la gente viene y dice, es que soy alérgico a la penicilina, ¿no? Y empiezas a preguntar y dice, no, es que en aquel antibiótico, que era una asociación de dos antibióticos, ¿no? Me producía diarrea. Bueno, estamos hablando de una intolerancia. O resulta que me producía vómitos, ¿no? Estamos hablando de una intolerancia. Otra cosa es cuando uno hace una reacción alérgica en la cual hay ya una clínica florida, ajá, de que puede haber un shock anafiláctico y por lo tanto puede haber ya, pues eso, una congestión de mucosas a nivel de los labios, de la lengua, de la faringe, problemas respiratorios, o sea, son cuadros mucho más graves.
Hem d'anar acabant, però no sense abans, ara mateix, segur que hi haurà algú que estarà amb el mocador a la mà escoltant-nos perquè estarà una mica refredat, o constipat, millor dit, per culpa d'aquestes al·lèrgies primaverals. Què hem de fer si tenim aquests símptomes i encara no sabem que tenim, bueno, al·lèrgia, o sí que ho intuïm però encara no hem fet el pas?
Jo penso que és que al final sempre acabarem en el mismo sitio, que és ir a su médico de cabecera, evidentemente. A veces, pues eso, con la simple analítica, en fin, de ver un parámetro de anticuerpos, es más que suficiente para detectar un proceso alérgico. Luego el tratamiento ya va a depender muy mucho, pero bueno, aquí solamente hablamos de alergia.
No, tractament no en parlarem perquè lògicament podríem passar-nos aquí hores i hores parlant tractaments perquè cada cas és diferent, entenem, pues i sí. Lògicament no és mateix parlar d'aquests temes més respiratoris, més primaverals, que parlar d'aquelles al·lèrgies ja fonamentades amb aliments o amb altres productes. Qüestió això, que ja deixem als especialistes, als metges, que siguin els encarregats de fer les valoracions oportunes per a tota aquella gent que té al·lèrgies. Jo he de confessar, jo tinc al·lèrgia, però per sort la porto molt bé. No m'afecta massa.
Bueno, la zona de mar se sobrelleva mucho mejor.
T'he de dir una cosa, i és certa, hi ha una gran diferència, que la mateixa al·lèrgia que jo tinc, a Tarragona no em passa, i aquí a la Cala, i estem a 50 quilòmetres de diferència, sí que sol tindre més reaccions. Ho dic perquè segurament, com jo, que és un testimoni així mig colat, hi haurà molta més gent, molts més oients, que els hi deu passar amb una cosa molt similar. Entenc que potser això les zones geogràfiques afecten a vegades.
També, evidentment, és algo que és inevitable, no? Possiblement la Cala és la Cala, Tarragona és Tarragona, con todas. Segurament també hi ha altres al·lèrgies més de tipus respiratori, sí, no? Per les petroquímiques i demás, no?
Per la pol·lució.
Però sí, també és cierto de que la proximitat al mar, quieras que no, esta pequeña humedad que hay, ajá, del mar, pues hace que sea la sensación, o sea, la composición como el suero fisiológico, por lo tanto también mejora también. Ajá. No hay tanto árbol, no hay tanto polen, no, o sea,
les qüestions més respiratòries també milloren. Ho hem de deixar aquí, doctor Manuel Madueño. Moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest espai del Som Cap. Podem avançar ja que tindrem la pròxima setmana? Tenim més o menys algun tema damunt la taula?
Bueno, hay un tema que a mí me gustaría también, porque lo estuve hablando con la enfermera que lo lleva, ¿no? Es hablar sobre las vacunas en los niños. Yo hablé precisamente con ella, me dijo que posiblemente, o sea, casi cierto de que hablaremos la semana que viene de la vacunación infantil.
Vacunació infantil, tema important, i que a més coses que han anat passant també arreu del país ens han de fer reflexionar tots plegats sobre la importància de la vacunació als nens, que la decisió la prenen els adults, no la prenen els nens.
Tota la raó.
Doctor, moltíssimes gràcies, fins aviat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Se'ns acaba el temps el sempre amb tu, no sense abans, com sempre, repassar a punts locals. Fem una miqueta de repàs a l'agenda d'activitats. Fini, què tenim? Vinga.
Començarem dient que la setmana que ve, el dia 24, hi ha la Diada al Castell de Sant Jordi. Com és tradicional, s'organitza la caminada des de l'Ametlla de Mar pel GR fins a la platja Sant Jordi, fins al castell, doncs s'han obert les inscripcions. El més important és que es tanquen dimecres, dia 20. Estan obertes, se tanquen dimecres, no hem d'esperar última hora. 2 euros la inscripció, recordem que cobreix l'assegurança. I a més, si volem assegurar-nos l'esmorzar, la sardina en arribar, hem de pagar 1 euro més. És a dir, 3 euros si volem caminada i sardina, i si no, doncs, només 2 euros per anar en aquesta caminada organitzada des de l'àrea municipal d'esports al Castell de Sant Jordi el diumenge 24, parlem. També s'organitza el concurs de paelles, però les inscripcions s'obren dilluns.
Ja en parlarem la setmana que ve.
Molt bé. Dijous, ja tallar la carretera, recordem, ho hem dit a l'informatiu, a les 6 de la tarda i el documental prou a les 8 a la sala d'actes de l'Ajuntament.
Té més també destacats. Què més? Vinga, va.
Tenim un ampli cap de setmana en activitats.
Fem la meitat avui, perquè si no mos quedarem amb moltes coses. Fem la meitat.
Si et sembla, comencem amb divendres. Demà, demà comença el seminari Kenpo Karate al pavelló a les 5 de la tarda.
Molt bé.
Dissabte al dematí, a primera hora, a les 9:30 i fins a la 1:30 al CEM La Cala i organitzat pel Centre de Busseig de l'Ametlla de Mar, l'Ametlla Divin i aquest Paddy Pool Party. També dissabte al dematí hi ha matinal de futbol, comença a les 11:30 amb els Llucets, després l'Alevi A, i per la tarda juga el primer equip, dissabte la Cala Escó a les 4:30 i a les 7:15 en acabar la Cala Escó en cadet B en la fase d'ascens preferent. També dissabte hi ha la primera trobada de pianos a l'Ametlla de Mar, a l'aire lliure, a la plaça Nova a les 5, i a les 6:30 hi ha teatre a la sala. Amb el grup l'obra és 23 centímetres. És el grup de teatre de Móra d'Ebre. I dissabte també hi ha ball a la sala per la nit.
I posem un punt, perquè si no, aquí la gent ja es mossa mos
amb pedra. Amb el duo Rivens, tota l'activitat, tota la gent de cap de setmana, el butlletí informatiu que recordem
demà,
surt demà i es reparteix als llocs habituals. Tenim un llarg comunicat que ja el direm demà. També estarà el nostre butlletí informatiu imprès, en què hi ha tots els carrers que es tallen les restriccions de circulació per diumenge, els llocs on no podrem aparcar perquè s'organitza, recordem, aquest triatló half 100%, comença a les 9 del matí, començaran les restriccions i fins a les 2:30 de la tarda.
Per tant, important recordar que hi haurà aquests talls en un acte organitzat per diumenge. Demà repassarem actes de diumenge. Perquè si no, aquí...
sí, a partir de demà ja no es podrà aparcar ni al moll, on havia la fàbrica de gel, ni a la carretera del port, ni tampoc a l'avinguda hispano-italiana, ni al Vall de Pijuan. Demà ho recordarem tots els llocs i dir que hi ha noves propostes, noves ofertes de treball. Es busca un diplomat o diplomada en infermeria i també es busca un mosso de magatzem que tingui discapacitat.
Doncs amb aquestes ofertes de treball ho hem de deixar aquí. Fins demà i seguirem. Ja en portarem 61.
Serà fins demà divendres. Moltes gràcies.
Gràcies a tothom.